dia Cel, bon dia ocells, bon dia rínxols...
La tertúlia torna. Comencem la temporada amb moltes ganes.
Bon dia, tornem a ser aquí un mes més i avui amb un convidat nou. Bon dia, Terència.
Bon dia, Enriqueta.
I bon dia, Abel, que estàs aquí darrere com sempre amagat.
Bon dia.
I bon dia al convidat que ja és un repetidor.
Sí, senyora.
L'Ivan Álvarez Belmonte, de Porreig, i és un astròleg de psicologia.
Sí, astrologia psicològica.
I l'última vegada que va venir, fa uns quants anys, ell ja ens va venir a parlar d'això. I podríem renovar-ho, perquè crec que és un tema molt interessant i que no es coneix gaire ni se'n parla gaire.
Cert.
Comencem pel capdamunt. Explica'ns, perquè el que es coneix més de l'astrologia, el que tothom té més al cap quan parles d'astrologia, la carta astral. Què és la carta astral?
La carta astral és una foto del nostre sistema solar, els planetes que constitueixen el nostre sistema solar, i el moment que tu neixes, el moment exacte que tu neixes, allà hi ha un mapa, és a dir, en diem mapa astral, carta astral, perquè en el moment que tu neixes ets filla o fill d'aquell moment de la vida. I els planetes en aquell moment estan en un punt de les seves orbes. Llavors, com que ets filla d'aquell moment i a l'antiguitat sabíem mirar el cel, llavors sabem qui ets a nivell de personalitat per com estan els planetes en el moment que tu neixes. Llavors, les persones tenim costum de dir jo sóc aquest signe, jo sóc l'altre, però la carta astral té a veure, és una cosa molt més profunda que el signe que una persona és, perquè cada planeta de la nostra bòveda celeste és una part de la personalitat.
És que això és l'únic que coneixem, la majoria de la gent que coneix és el que diem a l'horòscop, no?
Exacte.
Que tothom tenim el nostre i qui més qui menys ha llegit a la revista el seu horòscop a veure què diu de cada dia, no? La majoria dels dies em sembla que diu el mateix. Però bueno, qui hi creu i qui no hi creu, no? Però era només per explicar una mica concretament l'influència, com diuen, l'influència dels astres
a la nostra vida
a la nostra
personalitat, no?
Sí. La influència com a algo que t'envia una energia o que t'envien uns rajos o que tingui una influència pròpiament directa com a cuerpo celeste, no és tant això, sinó que diguéssim que els planetes és un rellotge que marca les hores, és com si fos un mirall de lo que passa al planeta. Saps? Lo que és a dalt és a baix. És el mateix que el que està passant a baix ho marca a dalt. Llavors, els astròlegs sabien que quan Saturn estava en una, depèn quina part del cel, la persona que naixia en aquell moment, la influència dels límits, la influència de la responsabilitat i la influència d'estructurar requeia en certes àrees de la vida d'aquella persona, com Saturn, Mercuri, Venus, Marte i cada un. Llavors, ells a través de mirar el cel i d'estadística, perquè Egipte estava ple d'astròlegs, Hitler tenia un astròleg, l'Atlètic de Madrid, el Cholo Simeone té un astròleg, però això no sortirà a la tele. Llavors,
sí, sé que ha sortit alguna vegada i que sigui per conya o sigui pel que sigui, però que ho comenten, que
sí,
es comenta.
Sí. Se sap.
Sí, sí.
Llavors jo vaig conèixer una persona que té accions de la Coca-Cola, una dona multimilionària, i la mateixa empresa de Coca-Cola té varis astròlegs treballant per la seva empresa. Oh. Llavors, com que l'astrologia vindria a ser algo més esotèric, no és tan empíric, per així dir-ho, a nivell de ciència, no? No es parla i no interessa parlar, perquè al final si nosaltres sortíssim de la roda que ens han fabricat, aquesta roda de treballar, de voler preocupar-te per tenir cèntims, de que els valors que has de tenir te'ls han de dir a la tele, és a dir, no volen que despertem gaire el potencial que tenim, els que maneguen els fils, no? Per així dir-ho. Llavors, tot el que sigui coses que puguin despertar el teu poder personal no convé. Llavors es desprestigien doncs, moltes coses, no? Per un cantó això, el que passa és que ara mateix ja és una evidència que l'estat emocional d'una persona influeix directament a la salut. És molt difícil que una persona que li agrada la seva vida, viu amb coherència i hi ha alegria a la seva vida, es posi malalta. En canvi, quan tens un disgust, et baixa el sistema immunològic, agafes el refredat o agafes el que sigui. Llavors això no en parlarem ara, no? Per tant, aquí hi ha una infermera que ve prou que ho sap i no és algo esotèric, és algo empíric, no? Llavors, per això avui en dia l'astrologia s'ha portat, es va estar un temps en una universitat de Barcelona, només que era com un crèdit, diguéssim, i no era tant l'astrologia, era com autoconeixement, i hi havia diferents tècniques o diferents, diguéssim, eines d'autoconeixement, i l'astrologia era una d'elles. El que passa és que al final ho van treure, un amic meu que ho va fer. Llavors, avui en dia per mi és més important que mai la coherència en una persona, perquè la coherència t'allarga la vida. Llavors, si vius amb incoherència, és fàcil que no visquis, siguis la persona més longeva de tu pueblo.
Però llavors, a veure si neix un nen, amb un dia, i aquell dia hi ha el signe de verge. Ara no sé ni quan és, em sembla que és el setembre, verge.
Sí, senyora.
Llavors té influència en què hi ha en aquell moment el planeta Mart no sé quina posició. Llavors farà doncs que aquell nen sigui més sensible, més un passota, més... Llavors què hi té que veure l'educació amb aquesta persona si ja ho porta des del moment que ha nascut?
Clar, això és com, diguéssim, com la teva alçada, el teu color de cabell. No es pot influir gaire en que siguis més alta del que vindràs a ser.
Genèticament ja ho porto això.
Exactament. I igual que portes genèticament això, portes d'altres coses. Llavors la carta no és que t'influï en si, sinó que t'explica...
Com ets.
Exactament. No és que t'influï en si ella, sinó que explica com és la persona que està naixent en aquell moment. No perquè els astres t'influencin, sinó que és un mapa que diu en aquest moment de la vida està succeint això.
I llavors tu doncs, seràs una mica molt alegre, molt amargat, molt no sé què, i a vegades dius és que no sé per què aquella criatura... Tenim dos fills i tots dos els hem pujat iguals, i un és molt alegre i l'altre és un amargat. I podria tenir alguna cosa a veure això?
Té a veure això, repeteixo, com a influència, no, però hi ha la carta astral t'explica que aquell nadó que ha nascut
en aquelles circumstàncies
i com a segon fill té una sensibilitat diferent que el primer. Si el tractes igual que el primer, no li serveix amb el segon, perquè no és la mateixa persona. Un és un arròs i l'altre és una margarita. I si vols tractar-los de manera igual, veuràs que no li servirà.
Però llavors els pares hauríem de conèixer tot això per poder actuar amb els fills diferent.
Per descomptat. Per això hi ha persones, com és l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, que té la carta astral de cada jugador. I tots els entrenadors bons et diuen que cada jugador l'has de tractar, li has de parlar. Clar que tens un discurs davant de tots i és el mateix discurs, i les normes al vestidor són les mateixes, però a l'hora de tractar personalment el jugador, a l'hora de parlar personalment amb ell, uns necessitem més mala folla, uns necessitem més crits, els altres necessitem més tacte, i cada un el que necessiti, perquè cada un és diferent.
Això passa a casa.
Exactament.
Jo en tenia un, el meu fill petit, que si jo cridava, érem dos que cridàvem.
Per descomptat.
I no podia pas cridar allò que el renyes i d'allò, i el vas esbarant i el vas renyant i d'allò amb ell, era impossible.
Per descomptat.
Era, cridava més ell que no pas jo. Ja vaig arribar a un punt que ja dius, no, ja t'atraparé. Amb els altres aixecava la veu i cada un ja anava cap al seu puesto i ja tenien el seu, el petit no. I encara li dura, eh? El petit que té 40 anys, eh?
Home, perquè si ja hi va néixer...
Exacte.
Sí, sí, vull dir que és...
El que es té del néixer no es deixa.
No es deixa, diuen, no, exacte, des de l'ego, eh?
Exacte. Com l'alçada, com el color dels ulls, com moltes coses.
Així seria un coneixement que seria molt, molt interessant que els mestres, els professors, mestres el tinguessin aquest coneixement. S'ensenya a la carrera de mestre, de professor i tot això, aquesta part o aquest...
No s'ensenya, i jo allà al Berguedà he anat a tres escoles a parlar d'astrologia, perquè professors d'aquelles escoles sabien fer la carta astral amb mi i ells van considerar interessant que anés a parlar amb tots els professors de l'escola, a fer una xerrada. Llavors, no tenen aquest coneixement, no, les carreres no brinden aquest coneixement, però per descomptat que jo mai ha vingut una persona a fer-se la carta astral i jo que parlo una hora i mitja, entre una hora i mitja i dues, sobre la persona que tinc al davant, sense fer-li ni una pregunta, ni una pregunta. Jo li dic com és, sense fer-li ni una pregunta, i sin titubeo alguno, sin especulación alguna. Quan una persona va al psicòleg, el psicòleg té que fer moltes de preguntes.
Mm. Ha de recollir molta informació.
Exacte. I llavors que el pacient no li vulgui amagar la pilota.
Sí, jo no... perquè a vegades quan et diuen explica'm com estàs, expliquem el que volem, o el que ens sembla que estem, o com ho vivim en aquell moment.
Sí, perquè a vegades ens autoenganyem, vull dir que sí. Expliquem el que ens sembla o el que podem, però el que és a la meva consulta, i molts astròlegs, a mi m'ho diu la carta, a mi em diu a la carta els teus talents, em diu què se't dona bé, el que et costa, el que et flueix, el que t'agrada, com vius... les relacions, com són les relacions amoroses, com vius l'amor, quina relació tens amb el pare, quina relació tens amb la mare, això em surt allà a mi. Llavors, per això considero important, ja més enllà de l'astrologia, considero important que hi hagi un coneixement profund i que es posi sobre la taula el fet de que necessitem fer les paus amb el nostre pare i amb la nostra mare, el qui estigui ressentit. I pots tenir moltes raons perquè t'hagin fet, perquè en el món passen moltes coses i hi ha coses que estan molt malament o sap fer les coses pues de la pitjor manera, en molts casos, o no, però està claríssim que si no et portes bé amb el teu pare et repercutirà directament a la teva vida, a l'hora de desenvolupar-te. És a dir, imagina't saltar del niu. Tots els animals del planeta desteten en el moment idoni i amb tot el potencial desactivat. Nosaltres no. Nosaltres saltem del niu i si la mama o el papa no han estat a l'alçada de donar-me, de nutrir-me tota la seva part femenina i la part masculina, doncs tindré dificultat a l'hora de desenvolupar la meva part femenina o la meva part masculina. Llavors, això ho considero vital, vital. I trobes moltes respostes quan a una persona li preguntes com et portes amb el teu pare. I pots deduir moltes coses. Uh-huh. Si no et portes bé amb el teu pare, amb els homes, amb l'autoritat, amb la teva carrera, amb la teva manera de guanyar-te els cèntims, tindràs dificultats. Sens dubte. I la dona heterosexual tindrà dificultats amb els homes. I quan és la mare, pues és la teva manera d'estimar-te, de cuidar-te, de protegir-te, de vetllar-te. I això no ho diu l'astrologia, això la pedagogia, això la pedagogia sistema, la gestal, això és la base d'això. però resulta que encara la societat no li interessa prou, o el sistema educatiu no li interessa prou. Interessa que sàpigues el mates.
Dos i dos són quatre.
Exactament. I això té la seva importància, és clar que té la seva importància, però hi ha coses més importants que això.
Tot això en diríem autoconeixement?
Sí. Si ho haguéssim de dir amb una paraula, sí.
Podríem englobar aquí dintre autoconeixement personal.
Per descomptat que sí que podríem dir-ho.
Això no es treballa.
No.
Enlloc.
I quan
ni a la família, ni a l'escola, ni només quan algú a vegades té algun... Quan ja és conscient
quan
de la
ja
seva
té
vida...
Quan ja té molts problemes que busca ajuda.
Llavors exacte. És quan busca ajuda i es comença a buscar a veure d'on ve tot aquest meu ressentiment o aquest meu, no sé, aquesta manera de fracassar o de viure-ho tot com un fracàs.
Exactament.
Llavors és quan comencem a buscar.
Sí, com per exemple la persona que necessita que el validin i que, que el reconeguin i que li diguin el bé que fan les coses. No li devien dir quan eren petit. I llavors... contínuament ho necessita en el seu entorn laboral, amb la parella, i és una constant. Llavors entrem en modo víctima, mira, he fet tot això per tu, tu no has valorat això, no has valorat... Quan en veritat pots agafar la porta i marxar. Pots, allà on no estiguis bé pots agafar i marxar. Prefereixes estar en una relació, per exemple, que no et sents estimat i t'hi vols quedar. Per què? Perquè no t'estimes prou.
Perquè no t'has estimat. Perquè no t'han estimat.
Exacte.
No t'han ensenyat a estimar-te.
Exacte.
I com s'ensenya a estimar-te?
Ara t'ho diré.
Ara estem en una època que això és el coneixement, la gent ja busquem, ja dic busquem perquè m'hi incloeixo jo, que busquem coses noves, tens més mitjans, però això fa 40 anys, qualsevol li deia als pares, això que és aquest de... que es busqués a conèixer. Jo no tindria problema a casa meva, però no tothom, vull dir, era tan obert a poder reconèixer o de dir necessito ajuda. Qualquera deia que anava al psicòleg, anava al psiquiatre, ets boig? Tu no ets boig? Bueno, vull dir, era una paraula que la trobaves al carrer. Vull dir, tothom, si algú anava al psiquiatre o al psicòleg, se n'amagaven.
Sí, sí.
Qualquer ho deia, sí. Perquè...
Encara passa perquè em sé de persones que no...
Que hi van i no diuen.
Exactament.
Sí, sí. Jo vaig conèixer una noia que per real de quedar-se sense mare amb 9 anys es va ensorrar. I va estar aquí a Martorell, com se diu?
El psiquiàtric de Martorell.
S'hi va estar un any i mig, quasi bé dos. I ara la tractes amb ella i és fabulosa, vull dir, és una tia d'allò. I el dia que va dir-ho, que estàvem de vacances, i és una molt bona amiga meva ara, el dia que va comentar-ho, que havia estat 2 anys allà, el grup d'amigues que estàvem de vacances, que estàvem allà en una reunió, n'hi van bé dues, que l'endemà ja no van tornar.
Fixa't tu, plens de
prejudicis. Estem parlant de 30 anys, eh?
Sí.
Però l'endemà, mira, anem a fer el cafè i ens anirem a passejar, que ens anàvem a un llac a caminar i ens estiràvem allà i xerrar i fer bestieses perquè ens ho passàvem pipa. No van venir, tenien feina. Bueno, a veure, jo a vegades també no hi anava perquè també marxava o perquè feia una altra cosa, no? Però era una cosa que... I ella ho va veure de seguida.
Va.
Diu, és que esclar, diu... Dic, bueno, a veure, tu hi vas anar-hi, però jo entenc que a veure, tenies 9 anys, se't va morir la teva mare i vas tenir aquest problema, i sort no vas tenir.
Mm-hmm.
I quan va sortir d'allà, pues, bueno, és una dona completament normal...
Sí, sí, sí.
Vull dir, no,
el que
no...
passa és que ella segur que ella la pots veure amb aquesta persona i veuràs que ha tingut una vida bé i correcta, etc, etc. Però segur que va deixar, li va fer mella allò, de per vida.
Home, sí, i tant que sí.
I quan m'heu demanat com es fa, no, d'ensenyar-te a estimar, en veritat, no es pot fer de cap manera perquè cap persona pot donar el que no té cap a si mateixa. Tu no pots donar-li a ningú el que no tens cap a tu mateix. no pots donar-ho. Perquè per molt que et diguin, tu amb un nen li pots dir has de ser endreçat, i li pots anar recordant que com ell no et vegi endreçada, és a dir, amb els teus fets és la manera d'ensenyar. Amb els teus fets. No pots pas ensenyar d'una altra manera. No pots donar a ningú el que no tens cap a tu mateix. I si et sembla que ho pots donar, et durarà 4 dies.
És a dir, primer ens hem d'estimar a nosaltres com a persones, i després això ja ho podem transmetre.
Exacte. Clar, si tu tens això, ho pots transmetre. Si no, no ho pots transmetre.
Puc dir-ho, però no s'ho creu ningú.
No són paraules. Les paraules com una xemeneia que va traient fum. Pots parlar, però el que val són els fets. Perquè al final les paraules i l'enteniment del pensament no té gaire força. Per exemple, si una persona estudia psicologia i pot estudiar sobre depressió, pot llegir sobre depressió, el que diuen els experts, cap aquí, cap allà, però si no té una depressió, realment no pot saber què és una depressió. Pot entendre què és, però saber-ho només ho
sap.
Jo
crec que ni entendre-ho pot ser.
Poder ni això. Però el que sap és l'experiència. L'experiència que ha viscut. Tu t'has trencat un peu, saps el mal que fa si trenques un peu. Si no, no pots pas saber-ho. Llavors, el que no vius, no pots saber-ho. I el que no tens, no pots donar-ho. Però parlem amb les persones, el bar, tot això, i el que té aquesta societat tan ben parida que tenim, tant els catalans, perquè els catalans ens sentim els millors d'Espanya. I els els més educats. Possiblement sí, eh? No discuteixo pas, a mi m'encanta la llengua catalana, eh? Ara, segurament també som els que més ens preocupem pels calés. I vinc a Catalunya i treballo des dels 16 anys i he fet tractes, he fet negocis amb cèntims i veig el meu entorn i el veig molt clarament.
El que diu els catalans, la pela és la pela, no?
I amb una vida que pots morir-te cada dia, que això no és un tòpic, perquè aquesta nit passada hi ha hagut gent que ha anat a dormir pensant-se que es llevarien i no s'han llevat. Amb una vida que pots morir-te qualsevol dia de la teva vida, com és que li donem tanta importància a això? Pregunto.
Perquè vivim en una societat capitalista on ho mou tot el diner,
sí.
I els sentiments sempre han quedat a darrere de tot i el coneixement, això no importa.
Clar.
Tant tens, tant vals, deien quan érem petits.
Sí.
I ara, oita,
i el pas que anem també, i encara funciona això.
Som grans i encara deu ser això. Potser no tant, però...
El que passa és que si te'n vas amb hospitals, amb plantes terminals i això, bueno, demana'ls si els importen gaire els calés.
No, clar, no.
Llavors, hem de replantejar-nos tot això de manera profunda.
És que quan vas a l'hospital, amb això que dius amb plantes i amb fases, fases terminals, veus un món que quan sortim tanquem la porta i el deixem a darrere i fins que no el tornes a veure no ho veus.
Te'n vols
no?
oblidar. No vols
sí,
ni pensar-hi.
Sí, te n'oblides.
No vols ni pensar-hi.
No vols aprendre en res d'aquest cada dia que estàs amb aquesta gent? Si no en vols aprendre res d'aquest cada dia que veus aquesta gent,
ja, però
això,
vull dir...
això et serveix de coneixement,
sí,
no
però
és només
exacte.
Tancar la porta.
No, però vull dir, és quan veus realment això, veus que dius allà dintre no val la pena, bueno, vull dir, no val allà
al costat de la mort res té importància, res té importància, de la mort, i la mort pot ser a qualsevol moment cada dia de les nostres vides. I no només això, és a dir, la societat amb la que vivim, no només aquí, Catalunya, Espanya, és a dir, és occidental, sí que hi ha parts d'Orient, que allà ha sigut la Índia, hi ha parts que l'autoconeixement ha sigut molt important, però, en veritat, l'assombro de la misma existència, el misterio de la muerte i el más allá, és tan gran que això ja hauria de fer que els problemillas fossin problemillas. I no, de qualsevol cosa en fem una muntanya i moltes coses que crec que s'haurien de
repartir. Sí, però amb això que dius de qualsevol cosa en fem una muntanya, arriba una certa edat que aquesta muntanya ja nosaltres no la veiem.
Bueno, quan et vas fent gran, per algú deu servir l'edat i l'experiència, no?
Però vull dir, normalment tens un d'allò que dius, Bueno, demà serà un altre dia.
Sí.
Si tens problemes, mulla't el cul, que jo bé m'ho he fet. Vull dir, sí. Ja busques una altra, ja vius sí. d'una altra manera.
L'estat emocional psicològic d'una persona passa per diferents fases. Jo, quan tenia 20 anys, la meva ment no podia pensar com una de 40. Impossible. Per molt que la meva mare em volgués aprofundir en algun tema i això, podria entendre alguna cosa del que em deia, però no podia entrar-hi a fondo perquè la ment no estava apta per allò. Llavors, la ment té unes fases i la ment de 20 no és una ment de 40 i la ment de 40 no és la de 60 i així a cada fase. Llavors, fa com una maduració l'estat mental d'una persona i allà els valors doncs, es van modificant també en certa manera. Perquè aquí és un capullo de mitja edat, com no s'arregli, marxa sent
un capullo,
per dir-ho d'alguna manera. I el qui és bonic també segueix sent bonic.
Sí que hi ha gent que sembla que tingui un aura, no? Bé, ara he dit aquesta paraula, no sé si és correcta. Un aura, una mena de saber estar o de transmetre tranquil·litat i pau i això. En canvi, hi ha altra gent que és impossible, que entren allà en una reunió i ja ho ha espatllat tot.
Sí.
Això es porta dintre.
Es porta dintre.
Això ve de la carta astral?
No.
Ah!
La carta astral t'explicarà d'on ve, però d'on ve? No ve de la carta astral. La carta astral t'explicarà que de petit aquella persona doncs, hi havia un pare que cridava molt i no hi havia espai per res més, per exemple, no estic ara dient
sí,
ursis,
sí.
O que una mare no volia parlar i tancava la porta de l'habitació perquè no volia parlar de res.
O que poder no havia volgut tenir aquella criatura.
Exacte, no, que eres un fill no desitjat.
Un fill no desitjat, perquè això es deu portar dintre,
per
suposo.
Per descomptat.
I això, el fill aquest, quina culpa hi té de... però jo crec no, que això ens deu servir per superar-ho, per tu autoconèixer i superar aquest problema
sí.
que tu deus portar, que no hi tens cap culpa en aquest cas.
Exacte, sí que aquella frase diuen que no hay mal que por bien no venga, és a dir, del dolor també ha sorgit genialitat i parts artístiques, que és una font de vida també el dolor, no? De dir-ho d'alguna manera, però pròpiament fem servir les paraules i les paraules mai s'acosten ben bé a la realitat, però culpa realment la culpa no existeix, perquè culpa hauríem d'anar a buscar Adán i Eva, perquè els meus pares, si no els hi van donar A i B, com puc culpar-los perquè a mi no em van donar A i B si no ho tenien ells, pobrets. Llavors, clar, si vas tirant enrere arribaries a la poma, a la serpiente i a portar-te malament al seu trapella. Llavors, culpa, no pots entrar en aquesta dinàmica, però sí que repeteixo, necessitem entendre, perquè la ment és el lloc on el pensament, la ment és el lloc on viu totes les persones del món. Per molt que estiguis casat, per molt que treballis aquí, treballis allà, hi ha una veu a dintre teu que t'està parlant tot el dia, sense parar. I ningú pot parar aquesta veu, ningú. No hi ha cap persona al món que pugui dir ara pararé la meva ment perquè no arribi cap pensament, ningú. Llavors, ens hem de portar bé aquí dintre i és el primer que hauria de ser. Perquè com no et portis bé amb aquesta veu, com no te sepas a ti mismo i...
Estimant-nos?
Per exemple, en base.
Estimant-nos a nosaltres mateixos?
En base.
Perdonant-nos totes les coses que...
Per descomptat. Però clar, és que no ens ensenyen ni això.
No.
Vull dir, ho has d'aprendre tot sol a base de sofriment, majoritàriament. Jo, gràcies a Déu, en part, com que m'ha apassionat tant l'autoconeixement des de ben jovenet i l'astrologia la vaig descobrir amb 16 anys i no he parat, he estudiat amb els millors d'aquí a Espanya i alguns de Sud-amèrica, però en part, perquè l'altra part va ser el dolor que em va portar a aprofundir en certs aspectes de la meva vida i fer trastades i sentir-me malament per les trastades, vull dir que tot ensenya, no? Però és molt important això que estem parlant, posar-ho sobre la taula, a les escoles, a les famílies, etc. És importantíssim. I no crec que siguem a temps de veure un món on es basi en aquests principis. arreu, no crec.
És molt no està de moda, això. És,
no fins al punt de que canvi les societats, quasi bé li has de donar la volta al mitjó i no, hi ha masses interessos per tot arreu.
És que clar, tornem a dir el mateix, són els de la societat de consum, la societat que...
Sí, però la fem nosaltres, eh? La
sí, 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 esclar, els consumidors. I
el polític el votem nosaltres, eh?
Sí, 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 clar.
El que passa és que, en veritat, tota la influència que tenim, estem molt influenciats i molt condicionats per l'ètica, la moral i els mitjans de comunicació, estem molt influenciats, ens han dit el que està bé, el que està malament, el que és bo, el que és dolent, el que és positiu, el que és negatiu, i al final un violador és malparit, una persona dolenta, i jutgem aquells fets, però aquell violador no és violador perquè li roti la fava, eh? Aquell té una història de dolor, aquell violador, eh? No ha pas sorgit el no-res, allò, eh? Oh, oh, oh. Oh, no, allò és conseqüència de... igual que si fas abús, molts abusos de certa cosa, pot ser que et foti en l'aire tal òrgan. Lo mateix. Llavors, no hi ha res gratuït, no hi ha res a voluntat de que un li dongui la gana de fer allò. No, per descomptat que no. Seguríssim. I nosaltres jutgem els fets i no l'han condemnat, tal, igual. Però què va viure aquella persona de petit? Perquè allà es va coure, allà es va coure tot, eh? Però no ens importa.
Ja, però jutjar-lo, una societat bé ha de tenir una sèrie de regles,
lleis.
Diríem.
No?
Eh?
Lleis.
De regles, de lleis, que en fem lleis, sí, però vull dir... és que si no, poder viuríem a la selva encara. Cada vegades és injust, però vull dir, bé, hi ha d'haver unes regles del joc, diríem. Qui ha fet les regles del joc? Això ja en parlaríem d'una altra manera, però...
Exacte. Primer això, i segon, hi han hagut tribus que han viscut molt més harmònicament que nosaltres, i també tenien les seves regles, eh? I ningú es tractava de trepitjar els altres, per dir alguna cosa, no? Llavors, no et puc respondre com han de ser les lleis que hem de tenir.
Hi ha d'haver unes normes amb totes les societats en deuen tenir.
Sí,
passa que n'hi ha que deuen ser molt respectuoses amb la persona i aquí són molt respectuoses amb el diner.
Sí.
És l'únic que respecten.
Exacte. Com per exemple, el nostre, ara em desmarco una mica de l'astrologia, però com per exemple el nostre fill pròdig Josep Guardiola, el català de Santpedor, el supercatalà que sempre que ve per aquí a Barcelona fot alguna xerrada de catalanisme i d'encontre, l'altre dia va venir amb un mocador de l'islam en contra de no sé què. Però qui el paga són jeques amb ell, eh? És l'entrenador que més que li cobra del món i són jeques. El que els paguen,
són àrabs.
Són àrabs i són aquells tan radicals, eh? No els que... Llavors, Pep, que el llautó se'ns acaba veient a tots.
Tu saps que t'assembles amb el Pep Guardiola?
M'ho ha dit més d'una persona.
Jo ho estava pensant i no he dit res, però...
Bueno, cadascú...
No.
Home, jo no el conec, vull dir que no d'allò, però vull dir que seria una de les persones que... públicament sembla que encara té coses bastant clares. Ara, aquesta no lligaria,
sembla,
però bueno, per això t'ho dic.
Has dit sembla.
Sí, sembla,
paraula
perquè
clau.
No conec de res.
No, però és dir, el que acabo de nombrar és algú que se sap...
I que no lliga, sí.
I que és els amos del Manchester City, que és l'equip que entrena, vull dir, són àrabs i són d'aquells del petroli i tenen aquelles lleis tan radicals. I ell va parant la mà i llavors va parint discursets.
Com ell? No, la pela és la pela.
Exactament. Llavors, és un exemple de com funciona aquest món.
Sí, és un exemple
manera,
que n'hi ha molts que ho fan.
No, no. Que tenim una societat que no lliga, no lliguem res. No...
Ell no té culpa de que això vagi d'aquesta manera, però també contribueix. I llavors, a més, fot el discurset d'anar en contra de no sé què, no sé quant. Bueno, al final has de ser coherent amb els teus actes, també, eh? No només per ir al discurset, que en sap molt, aquest home. En sap molt. És molt espavilat per...
Bé, i tant que és espavilat. Si molta gent fos espavilat com ell, no me l'aspecte aquest, però vull dir... Jo el trobo una de les persones molt respectuoses, que té molts coneixements, perquè ens sentim cada un que déu-n'hi-do.
Sí, sobretot de futbol. De futbol.
Sí, sí, és que esclar, hem entrat...
De futbol sí, que
en sap molt. És que hem entrat en un món que és una de les coses que mou més diners. L'esport avui dia és un... Sí. Bueno, són els ídols,
no? S'ha sobrevalorat d'una manera estratosfèrica.
Sí, i allà hi va parar cada analfabet i cada analfabeta, en general.
I les infermeres de la residència de Porreig cobren 1.100 euros cada una.
I han de...
Una de les feines més importants que hi han d'acompanyar...
De cuidar els nostres avis.
Exacte, i cobren això. Llavors els esportistes... xifres que
astronòmiques,
d'escàndol.
Astronòmiques.
D'escàndol.
Bé, fem una mica de descans i ja seguirem parlant. ja tornem a ser aquí. Digue'ns, explica'ns més coses.
A mi m'ha quedat una cosa per acabar d'entendre. Amb tot això, entre els pares, l'astrologia, els planetes, què hi fem aquí, cap on anem... Jo com a persona, o qualsevol de nosaltres, tenim alguna llibertat per triar, per triar, a veure què farem o què volem fer amb la nostra vida o per què ens ha tocat això. Que al final és com si tothom manés sobre nosaltres i nosaltres, què hi tenim que dir?
Considero que és molt bona pregunta aquesta. En resumit, comptes seria si tenim lliure albir, si hay el libre albedrío, yo soy libre de decidir, ¿no? Puedo escoger. Yo soy libre de hacer lo que quiero, pero a lo mejor no eres libre de querer lo que quieres, ¿no? Porque en verdad no hay nadie, no hay ningú que sàpiga quin serà el pensament que encara no li ha vingut al cap. El pensament, ve un pensament i un altre, no en venen quatre de pensaments de cop, en ve un rere l'altre. No hi ha ningú que pugui aturar el cap i ningú sap quin és el pensament que encara no ha vingut. Si ningú sap quin és el pensament que encara no ha vingut, un no el tria, se'l troba. Qui el tria, doncs? Qui el tria? Llavors, això, un. Dos, el grau de consciència que jo tinc a cada moment, no tinc el control jo d'això. Em dono compte del que em dono compte, ni més ni menys. No tinc el control del grau de consciència. Estem d'acord, no? Uh-huh. Sí? I, si anem tibant del fil, ens donem compte que jo no vaig escollir que m'agradés el blau, jo vaig descobrir que m'agradava el blau. Uh-huh. Vale? Com això, tot l'altre. I diguéssim que podríem dir que som lliures si davant de les situacions el nostre estat psicològic i emocional fos neutre, i no ho és mai. Llavors, si tu demà te'n vas a la feina i per lo que sigui tens inseguretat, no pots pas actuar des de la seguretat. Tu has triat tenir inseguretat? No, te la trobes. Llavors podem dir d'on ve, que si l'inconscient, que si no sé què, patrons, que si no sé què, podem parir el rotllo que vulguem. La qüestió és que jo vull actuar d'aquesta manera? Sí. Puc? No ho sé, ja en parlarem. Ja veurem. Com això, si jo ara mateix et dic, estàs viva perquè vols o perquè la vida vol, té el desig que estiguis viva? Perquè el teu cor ara mateix està bategant, no perquè tu li donis ordres al teu cor. Serà perquè aquest sistema de vida en el que vivim, que és una vida que nos contiene a todos, te debe querer viva. I el dia que no te quiera viva no te va a pedir si te apetece o no. Te dirá hasta aquí. I se apagará ese corazón o pasará lo que sea. Entonces,
qui ho decideix tot això?
Jo no soc religiós, no en soc gens, no sé què hi ha després de la mort i tot el que em puguin dir no m'ho crec perquè... no ho he viscut, ni els que em parlen no ho han viscut, ho han llegit o creuen en el que sigui, no ho discuteixo. Ningú sap el que no ha viscut, no saber, és un misteri, i aquest misteri en vida no te'l pot resoldre ningú, te'l trobaràs. I jo no entro en déus, jo sé que i el sistema humà és un sistema de vida i el ser humà viu dintre d'un altre sistema més gran que jo en dic vida i és intel·ligent, perquè jo les mentides que he dit m'han tornat les factures, m'ha tornat. Llavors crec que la vida és intel·ligent d'alguna manera, no l'entenc tota, vaig comprenent coses, però quan parlo amb algun amic meu que tinc cap allà, que és cap allà, li dic, quan vegi aquest Déu que tu creus, li demanaré unes quantes coses.
Passarem comptes.
Bueno, jo li demanaré dubtes. D'alguna manera li demanaré molts dubtes que tinc. Llavors, lliures, pròpiament lliures no som, ni en aquest sistema en el que vivim com a societat, ni realment dels nostres patrons, dels nostres impulsos interns, i diguéssim que la vida es manifesta en cada un de nosaltres i anem responent a el que passa dintre nostre. És a dir, a cada moment l'element emocional més dominant que hi ha en nosaltres és la nostra resposta. Així mateix, si haguéssim d'explicar-ho, així mateix. Llavors, que tu et faci mal una cosa que t'han dit, no pots evitar-ho. No pots evitar que et faci mal. Tu trobes, i quan tu trobes, voldràs fer-ne una cosa o una altra, però no pots evitar la vida. No pots saber què et passarà o quina emoció et vindrà. Llavors, et ve aquella emoció que tu no la tries, te la trobes, i llavors pues, fas el que pots. Llavors, lliures, com diuen a la Índia, que parlen molt d'això, que se'n diu Advaita, en el sentit de que ells, si ara mateix nosaltres fóssim religiosos, et diria, en aquesta filosofia de la Índia et diu todo es Dios. Todo es Dios.
Bueno, però això ho diuen totes les religions.
Sí. El que passa és que la religió cristiana et diu que hi ha el dimoni, que hi ha no sé què, i a la Índia et diu, no, tota la pel·lícula...
Lo bo, lo dolent, tot és el
exactament.
Mateix. Bueno, surt del mateix
això,
lloc.
Això llavors exacte. És una mica això de que hi ha el dimoni i tot allò, però en general, bueno, jo no ho sé tampoc, això de que hi ha el dimoni o no hi ha el dimoni, l'infern i tot això.
Digue-li
però...
el bé i el mal, ja està.
Sí. Però, vull dir, és que és veritat, vull dir, la Índia, a Xina o aquí, tot és Déu. Quin? Allà perquè són de la Índia, i els xinos perquè són xinos, i aquí perquè d'allò, i els altres perquè són negres.
Jo en dic vida.
Digue-ho com vulgui.
Hi ha la nit, per diferenciar-se del dia, hi ha... anem a dir el mal o el dolent per poder ressaltar el bo. Vull dir que al final és un món de dualitat. I llavors l'Índia em diu que l'Advaita et diu que no hay dos, solo hay uno. És a dir, todo es una sola conciencia jugando consigo misma a través de millones de formas.
I
se olvida de sí misma, se olvida de dónde proviene para dar juego a la vida.
Però ells creuen en la reencarnació.
Una part de la Índia. No tots. En veritat, l'Advaita és una font on tots els ismes hi van. Tots els ismes, el budisme, l'hinduisme, el taoisme, tot acaba a l'Advaita. Que l'Advaita etimològicament significa no dos, no dualitat. Vivimos aparentemente en un mundo de dualitat, però si tu i jo ens mirem atentament i no pensem en res, quina diferència hi ha entre tu i jo? No n'hi ha cap. En el silencio de las mentes hay alguien? No hay nadie. Això és molt profund, eh?
Molt profund. Molt. Ens has deixat una mica... ens falten paraules per expressar el que totes aquestes coses. Ens falta...
Sí, una mica més de cultura aquí en aquesta part. Sí, ens falta coneixement i cultura sobre aquesta part més filosòfica.
Amb això ja entrem en un tema... i a més ja marxant d'allò, llavors ens fiquem amb el tema de que, o sigui, no, tornem a ser la societat de consum, la societat no vol que ens fiquem,
però
no vol.
Perquè volen, és a dir...
Volen manar, si hi ha l'infern, hi ha el dimoni, i hi ha allò, et faran por per aquí, perquè abans venia l'home del sac.
Està molt ben pensat tot això, eh? Des de fa mil·lennis que està ben pensat això, eh?
I llavors ens és igual que sigui, no sé, a la Índia si tenen l'home del sac o tenen la bruixa amb l'escombra o el que sigui, no?, per dir-ho d'una manera.
Volen que et preocupis pels cèntims i llavors...
Per fer el que ells volen.
Et posen un pilot de coses perquè te'ls gastis i tornis a preocupar-te pels cèntims i no vagis sortint d'aquesta roda. Interminable. Bueno, també s'ha d'acceptar,
I tenen el poder...
Sí, per descomptat, per descomptat,
perquè si no fas això, aquí ja està el mal, aquí
dominen la majoria. I si no, la majoria et senyalarà amb el dit i t'exclourà.
I amb això vivim en societat.
Exacte.
Perquè si no ja viuríem cadascú al mig del bosc.
Sí. Per descomptat que sí. Volem pagar els impostos, volem pagar totes aquestes coses perquè ens agrada estar calents a casa i ens agrada anar a buscar el pa calent allà al forn i com això tot l'altre. No, i en veritat tant com en contra no estic, perquè estar en contra d'algú és quasi bé sentir com una ràbia o com... No, al final la paraula acceptació és molt important a tots els nivells de la vida, perquè si no acceptes estàs en lluita, i això al final acaba sent algo emocional dintre teu que et perjudica. Per tant, acceptes la vida com a unitat, en el de dir, bueno, la vida vol tirar per aquí, pues tirarem per aquí. Al final, passi el que passi, acabarem passant tots pel mateix puesto i anirem a parar tots al mateix puesto. Llavors,
la llei més justa.
No és tan llarga la vida.
El misteri de la vida, no?
Exacte.
Ahir vaig estar a Ullastrell, que és una colònia íber, que quan llegíem la història, 2.400 anys abans de Crist, que això quasi no ens entra al cap.
Exacte.
No? I allà veus les cases com les havien fet i t'expliquen com ells pensen que vivien. No vivien tan diferent de nosaltres, bé, no hi havia aquest d'allò. I jo vaig pensar, i nosaltres aquí preocupant-se, i 2.400 anys ja eren aquí, i nosaltres passarem, i 2.400 anys més tard seran aquí. I dius, i què hi fem aquí?
Exacte, exacte. I al final es veu com una cosa tan efímer, saps? Una cosa tan... Que en poc temps no quedarà ni Déu dels que estem aquí, en poc temps entre cometes, sí. Així és a nivell de vida, a nivell de l'existència del planeta.
I continuarà la vida.
Exactament. I llavors una altra cosa.
Adaptant-se al que sigui.
El misteri, exacte. El misteri i la por que tenim a la mort, perquè també se n'han encarregat de culturalment li tinguem por d'alguna manera, fa que d'alguna manera ens aferrem a la vida sí o sí, has de viure sí o sí. I un dels meus amics que es va suïcidar abans de que entrés en una època dolenta psicològicament, ell sempre deia, jo no m'arrossegaré pas en aquesta vida, de genolls no viuré pas, i ho va complir. És a dir, si pots viure, viu. I si no pots viure, igualment, d'aquí 4 dies hi serem tots, a l'altre cantó, per dir alguna cosa. Vull dir que la vida no és sí o sí, per collons has de viure per collons, encara que et faci mal el cos de dalt a baix. Bueno, noi, si pots viure i disfrutar mínimament, o si més no, collons, que puguis respirar amb una mica de tranquil·litat, perfecte.
Ara... I doncs per què està tan mal vist? Volgué decidir el moment de la mort. No decidim el moment de néixer. I el moment de la mort no ens el volen deixar decidir, tampoc.
No, no, perquè no volen que tinguem aquest control. No volen, realment no volen que tinguem cap mena de control. Realment. I això forma part, també.
Uh-huh.
Però estem algun en aquesta vida i aquestes normes que deies i al final pues les acceptem conscient o inconscientment.
Bueno, com deia el meu pare, vas al ball i has de ballar el que toquen.
El ball que toquen.
Exacte.
T'agradi o no?
Tal qual. I frases dels nostres avis, són frases molt sàvies. Molt sàvies, i el món ha donat moltes voltes, però aquelles frases encara tenen molt sentit.
Sempre acaben amb aquests passat.
Estaven plenes de sabidoria aquestes frases, per descomptat.
I aquesta gent... Potser pensaven més, potser tenien més temps per pensar i per rumiar,
Sí.
No tenien tantes distraccions com tenim tots nosaltres.
Ara ens llevem i anem...
No pensem gaire, no?
No tenim temps de pensar.
Perquè de seguida ja tothom corre a engegar la ràdio, engegar la tele, mirar a veure el mòbil, no sé què, corrents a treballar, i pensar les hores que ells tenien, sí, quan se sentaven allà davant de la porta.
I quan plovia no es feia res, perquè no es podia sortir. Si nevava, molt menys. Com a molt anar a buscar llenya per fer foc.
Jo sempre dic que...
Ara quan neva és un caos.
Jo sempre dic que no realment no sabem viure la vida a nivell profund de la manera que estem parlant ara, no en sabem. Sabem funcionar en aquesta roda i en aquest sistema de viure que tenim implantat i que hem creat entre tots, però viure a nivell profund no en sabem.
I perquè és un esforç.
Sí.
I a entrar a la roda ja hi ets, ja et porta. Exacte. Sí, i sortir-ne has d'esforçar-te molt.
Has de ser una mica rebel, has de ser una mica diferent i raro. L'ovella negra que he sigut jo a casa meva.
I volguer...
Se'ns acaba el temps, sí.
I el tema no, eh?
El tema no
s'acaba, eh?
No.
Ai, no, per això dic... Jo m'agradaria que abans de marxar ens puguem tornar una mica amb l'astrologia, el que hem començat dient dels signes del zodíac. Ens podries dir una mica... No l'horòscop de... que estàvem dient i criticant al començament d'una revista, sinó
algun
una
tret.
Mica cada un...
Un tret de cada signe.
Sí.
Una mica, sí.
Sí, home, t'ho faré. El signe primer que comença no és el signe del gener, que és Capricorni. El primer signe és Àries, que és el del mig de la primavera i és on la natura és on entra, hi ha una explosió de vida, diguéssim. Llavors, Àries té aquesta força.
I és de terra.
És de foc.
És de foc.
El primer signe és Àries i és de foc. Val? És un foc creador, és un foc que és cremador i té molta força per anar endavant. No per pensar-se la jugada, per anar endavant, cegament. Llavors, tenim a Taure, que Taure ja és més reposat. Taure és un signe fixe de terra que necessita pair bé les coses i té una altra velocitat, una altra dinàmica. Llavors, és un signe que connecta molt amb els sentits del cos. Ara és un disfrutón dels plaers, entre moltes altres coses. Ara no podem extendre'ns. Llavors ve Gèminis, que ve a comunicar idees, que ve a pensar cap aquí, cap allà, opcions, variables... i és alegria i és compartir coneixements i és obrir fonts i fonts diferents de vida i de coneixaments. Llavors ve Cranc, que és la mare del zodíac, és el signe cuidador, és el signe que nutreix, que fa de mare. Llavors ve el Lleó, que és el líder, és la personalitat, ja vol florir, vol ser un mateix, jo tinc coses diferents a tots, tots tenim coses úniques, jo sóc únic.
I ara, amb això del lleó, jo he sentit comentaris que diuen que amb un lleó no s'hi pot confiar.
No estic gens d'acord, al revés. Al revés.
No, és un...
Clar, la carta astral és molt més extensa que el signe aquest.
Ja, sí.
Però el lleó és, normalment, té un orgull i un amor propi que normalment és noble i va de cara, et diu la veritat. El que passa és que ell se sent que ell és el centre de la vida, de la seva vida, ell és el centre. Llavors, hi ha persones que ho veuen egoista, això. Bueno. Hauríem de aprofundir més. Llavors ve Verge, que és l'endreçat, és l'analític, és el que crea sistemes, rutines saludables, el que se centra més en la salut, vale? en crear rutines que ens donin una bona salut. Llavors ve Balança, que és el modest, és a dir, el diplomàtic, el que sempre té en compte l'altre, no? El que és el signe de la relació amb una altra, no? Perquè és els dos cantons de la balança. Llavors, per balança, la vida en solitari i tot sol, doncs com que no tindria gaire sentit. Llavors ve Escorpí, que Escorpí és el signe de la lleialtat, d'una sexualitat intensa, d'una forma d'executar molt blanc o negre, és a dir, de donar-ho tot. I és el signe per excel·lència del morir i renéixer, no? Quan una persona passa per etapes i hi ha etapes que arriben al final i has de començar una nova etapa, això simbolitza molt l'energia d'Escorpi. Llavors ve Sagitari, que és el filòsof, el viatjant, el buscador, el que vol descobrir el sentit de l'existència i el que vol veure nous horitzons, per això és el gran viatjant. Llavors ve Capricorni, que és el més responsable del zodíac, és la cabra que de la muntanya que sempre busca l'alçada. Capricorni no quiere ser un soldado raso. Tiene capacidad para dar ejemplo con sus actos, en una forma de fer el que toca i de ser responsable. És el millor. Llavors ve Aquari, que és un pensador únic, és el que porta pensaments nous, diferents, és el signe de la llibertat, de la gran individualitat i de molta genialitat. I llavors tanca Piscis, que és el signe de la compassió, de la sensibilitat, del que s'entrega, del que cuida dels més doguts, dels més necessitats i el més romàntic. I amb aquests quatre trets, pues, ja el tindrem.
Que tothom s'hi vegi reflexat.
Una mica sí, no?
És que ara jo pensava,
tot és
veure
bo.
Si realment...
Clar que sí.
És una cosa que...
Bueno, molt interessant, Ivan. Hem quedat una mica... Per rumiar, eh? Per rumiar molt.
Per rumiar una mica.
Per fer una segona part més endavant i així podrem...
Aprofundir en altres coses.
Sí, una mica més a fondo i donar més tema amb d'altres coses, també.
Podríem... Vols que donem el teu número de telèfon, el teu contacte,
prou,
per si algú es posa, li interessa...
Prou.
Vull dir,
sí,
pots donar el teu nom, adreça, el que tu vulguis, digue-ho tu mateix.
Bueno, el meu número és 680 97 84 74. Jo vic a Porreig i les cartes astrals les faig allà a casa meva. Pot ser presencial o pot ser a través d'una videotrucada, que també em faig cap a molts punts de diferents d'Espanya, de Sud-amèrica, etc. I no crec que vingui ningú i no quedi sorprès de la seva pròpia carta astral. Això quasi bé en tinc plena confiança.
Molt bé.
Jo, sorpresa no, però jo és una cosa que em fa molt respecte.
Sí? Clar, pensa que no...
Ho he pensat moltes vegades,
que no toco el futur, jo, eh?
Eh?
Jo no toco el futur.
No, ja ho sé, però jo...
Només és aprofundir en tu mateix i l'autoconeixement és poder.
Bueno, deixem-ho així.
Deixem-ho
així, no ho compliquem més.
Moltes gràcies.
Bé, bé.
Moltes gràcies.
Gràcies per venir, sí.
Agraït que em convidéssiu i he disfrutat molt.
Doncs ha sigut mutu i ja ho sabeu, aquí teniu els seus dats, les seves dades personals, pel que li interessi, i si ens ho demaneu a nosaltres,
també us ho farem arribar,
el contacte, sense cap problema. Que vagi molt bé
i fins
una altra. Pròxima.
Adéu-siau.
Adéu. Merci, adéu.
Bon dia des de llit mentre et despulles. Resisteix a la ciutat, l'endemà és un món nou, ja ha començat. Bon dia, vida, bon dia a cada cos del món que avui respira. Bon dia, Orient, des d'Occident. Bon dia, vida, bon dia al despertar, ja canta el qui somia en canviar tot sense cap por.